La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La sala d'actes municipal es fa petita per acollir la conferència de Víctor Puga en l'acte de presentació com a candidat a l'alcaldia per candidatura de Progrés. Un acte on es feia bandera de la gestió dels últims anys, posant el lema de poble a ciutat com a horitzó de futur. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'una jornada com la d'avui. Una jornada on l'actualitat ve marcada per aquestes presentacions polítiques. D'una banda, la que hem citat de candidatura de Progrés, d'una altra, la d'Alternativa per l'Escala. Un canvi en la manera de fer política sense tenir en compte colors ni ideologies és el que va proposar Eva Trias, alcaldable d'Alternativa per l'Escala. Entre els projectes citats en la seva presentació hi ha un sistema de transport públic intern o un canvi d'usos de la sala polivalent. 73 alumnes de les dues escoles de primària de l'Escala han participat a l'edició 40a del concurs per a la joventut d'Òmnium Cultural en la categoria de recitació. El concurs i l'entrega de premis es va celebrar divendres passat per primera vegada a la sala d'actes del CER. Esports, futbol, l'Escala es manté líder a la segona catalana després de guanyar 3-0 al Can Gibert en un partit disputat a Sant Pere Pescador. Els seus rivals no afluixen i es manté, per tant, empatat a punts dalt de tot amb el Guíxols i només 2 punts per sobre del Bescanó. En bàsquet, per fi guanya el sènior masculí fora de casa. Va guanyar 75-82. Va guanyar també el sènior femení en un cap de setmana amb 6 victòries per tan sols 4 derrotes. Es parlarà també del Club Nàutic, la jornada de portes obertes, fet aquest cap de setmana amb molt d'èxit per cert, i de la caminada convocada pels alumnes de tercer d'ESO per finançar el seu viatge d'intercanvi amb alumnes holandesos. A l'agenda d'activitats, una nova conferència de primavera, el càncer de colon, cada pacient és un món diferent, organitzat per Catalunya contra el càncer. Hi ha també en aquesta agenda el segon debat a l'Alfolí sobre 40 anys de democràcia, a càrrec de Montserrat Tura, el divendres 29. Hi ha un acte convocat per l'agrupació sardanista Escalenca, xerrada, audició comentada i presentació del CD Mirant al meu voltant, dissabte a la tarda. A la nit de dissabte, Portal Blau d'hivern, concert de Monstre, maridat amb vins dels Aspres, últim del cicle d'hivern. Ara ho deixem amb el Far, on col·laborem conjuntament amb Arenys de Mar, amb Vilanova i la Geltrú, amb Deltebre i amb l'Ametlla de Mar, on es parla avui de pesca i projectes de cooperació. Amb Anna Masdeu, gerent del GALP Costa Brava, amb Pep Martínez, del GALP Eivissa Formentera, i també representants de les confraries de la Cala i de Guipúscoa. Al preu del peix sabrem com ha anat avui la subhasta a Arenys de Mar. Secció de Medi Ambient parlant de contaminació a Tarragona, amb Àngel Juárez i Eli Bonfill, i arribem a Port, avui amb tertúlia en participació de l'Enric Casadevall i en Paret de Gel. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs ara mateix tenim la Volta Ciclista a Catalunya passant pel Far de Calella. Per allà sota ara mateix passa el pelotó. És a dir, que el Far està arreu... Bueno, estem a tope, estem a tot arreu. I més que estarem. I més que estarem al llarg de les properes hores. Ben trobats, segona hora de programa, una hora en què parlarem de pesca. Avui l'interactiu voltarà al voltant de la pesca i la relació que s'estableix entre diferents comunitats autònomes. Sí, entre catalans i bascos, entre catalans i balears i entre pescadors de diferents zones. I és que al FAR ens agrada tractar aquestes qüestions. A més, us proposarem un concurs a través de les xarxes socials, que pugueu col·laborar i contactar amb nosaltres per poder participar, i bé, moltes altres coses que no tinc ara interès en explicar ni en avançar, perquè ho anirem fent al llarg de la propera estona. Si voleu contactar, alfarfm.cat, alfarfm a Twitter, a Facebook i a la nostra web, alfarfm.cat, i trobareu tot el que fem allà penjat. Vinga, ens arrenquem nosaltres mateixos, ens autoarrenquem. Aquí, jo.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Eva Bolaño. Aquesta setmana aprendrem cuina marinera de la mà de l'Eva Bolaño. Ella és xef i directora dels mercats municipals de Vilanova. Ens proposa un seguit de plats elaborats amb productes de proximitat i que es poden aconseguir fàcilment en qualsevol mercat. Si us sembla, comencem la setmana cuinant sípia a la bruta. Ui, molt atents.
Hola, bona tarda. Avui farem sípia a la bruta. Per fer sípia a la bruta heu de tenir una sípia, unes patates, tomaca, all porro, all, unes dents d'all i ceba. També per fer la picada, que sempre és molt interessant, hi haurà gent que la utilitzarà o gent que no, però a mi m'agrada posar-hi una picadeta d'ametlla i potser d'avellana també, i una mica d'all i nyora, amb un raig de ranci. Per començar el plat, posarem una cassola amb un raig d'oli d'oliva i tallarem la ceba làmines, l'all porro làmines i les dents d'all les posarem al voltant i deixarem que es vagi fer. Per altra banda, agafarem la tomaca, la tallarem a trossets i també la posarem amb la ceba, amb l'all porro i amb l'all. Deixarem que es vagi fent. Un cop ho tenim fet, intentem que aquest tomàquet recremi una mica, i quan el tenim una mica recremat, perquè això donarà color al plat, el que farem serà ja afegir la sípia, que no cal que tampoc aneu a mirar mesures, eh? És una mica a ull, la cullera l'hem de fer a ull, perquè ens quedarà més bé, ja ho veureu. Llavors, un cop hem afegit la sípia, que podria ser per 4 persones de quilo, però també podria ser de menys o podria ser de més, és igual. Doncs la tallem a daus, la deixem que es faci una mica amb l'all i amb la ceba i amb la tomaca, i un cop tenim això ja una mica fatet, que podria estar una mica per típia costa de coure, doncs hi tireu un raig de ranci, deixeu que es cogui una mica més. Quan ja veieu que això ja comença a estar tubeta i ja no ens la trobarem massa forta a l'hora de menjar, i afegiu la patata escapçada. Quina patata podeu utilitzar? Sempre podríeu anar al mercat i demanar, doncs, el parer de les paradistes, que ells diuen aquesta patata queda més forta, és més farinosa, aquesta té aquestes característiques concretes que a tu t'agradaran més o menys, per això hem de preguntar. Jo normalment utilitzo la Mona Lisa, és la més senzilla, la que es fa en 15 minuts ja la tens feta, però sóc partidària de preguntar. Un cop tirarem aquesta Mona Lisa escapçada, doncs hi tirarem també una mica d'aigua i deixarem que facin xup-xup. No us passeu amb l'aigua, perquè si us passeu amb l'aigua, doncs pot ser que el plat no quedi amb la textura que vosaltres voldríeu. És més fàcil que incorporem una mica d'aigua que no n'haguem de treure. Llavors, les tapeu una mica, deixeu que es vagin fent a poc, i jo penso que un cop teniu mitja horeta o 20 minuts ja podríeu deixar el plat a reposar. Aquest plat necessita repòs, eh? Un cop el tingueu fet, el deixeu, és a dir, si el feu al dematí, millor que us el mengeu al vespre, i si us el voleu menjar al migdia, el feu a la nit, i reposat queda increïblement bo.
Segueix la llum del far.
Parlem de relació entre pescadors, entre cofradies. El grup d'acció local del Mar de l'Ebre i representants de les cofradies de l'Encerclament Catalanes, entre les quals la de l'Ametlla de Mar, el passat mes de gener van fer una visita al País Basc. Va ser en el marc del projecte de cooperació d'intercanvi entre experiències pesqueres entre Catalunya i Euskadi, i de tota aquella trobada em va sortir una idea, que és la constitució de l'Organització de Productors Pesquers, bàsicament del Peix Blau. Són viatges que moltes vegades poden semblar anecdòtics, però que realment després acaben sent l'origen de bones propostes. Algunes d'elles no funcionen, d'altres sí. Avui volem parlar d'aquesta relació entre pescadors de diferents zones geogràfiques. I és per això que comencem el viatge que fem cada tarda a través de l'interactiu anant cap a l'Ametlla de Mar, Daniel Rodríguez.
Correcte, perquè ens acompanya el patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull, que per cert va ser un dels qui va estar en aquest viatge el passat mes de gener i del qui ens parlarà molt, perquè ell és precisament un dels pescadors del Peix Blau a la costa de Tarragona. I entenc, Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
Que el viatge al País Basc va servir per agafar moltes idees de cara a Catalunya, perquè podríem dir que són dos models diferents, molt diferents, a nivell de pesca del Peix Blau.
Sí, home, jo crec que va ser un viatge molt profitós per a tothom. Crec que allí vam poder veure bastantes coses i vam poder aprendre molt tots. I, bueno, ara l'únic que hem d'intentar és, entre tots, intentar aplicar el sistema de funcionament d'aquella gent que van molt de temps davant nostre.
Aquest viatge va ser en el marc, com dèiem, d'aquest projecte de cooperació que es va impulsar per part del grup d'acció local Pesca i Mar de l'Ebre, però no només i té a veure les Terres de l'Ebre, també la Costa Brava i la resta de la costa catalana, perquè és un projecte transversal de Catalunya, Miquel.
Sí, allí vam anar representants de tot el sector de tot Catalunya, cadascú amb les seues inquietuds i preocupacions. Allí vam tindre dues reunions molt importants, una en l'empresa ASCII, que és la que dissenya tot el tema dels estudis, i una altra reunió que vam tindre molt important en aquesta àrea, ja va ser amb gent del propi sector, i allò, doncs, bueno, ja dic, com cadascú, doncs, bueno, va intentar dir la seua. És un model totalment diferent, és una pesquera totalment diferent, però bueno, jo crec que si se va prendre bona nota del funcionament i de com està tot muntat allà, i jo crec que és, ja et dic, com he dit abans, va ser un viatge molt, molt profitós.
Miquel, dius que aquella gent va molt per endavant. Què veu aprendre? És a dir, què veu conèixer viatjant cap allà?
A veure, jo crec que allí el que van poder aprendre i veure, hi ha tres punts fonamentals. El primer punt és a nivell de com està organitzat el sector, els pescadors, les organitzacions que tenen, a nivell de cofradies, a nivell de productors. Aquella gent estan molt ben organitzats, o sigui, no van tots molt junts. A lo millor, doncs, hi ha maneres de pescar diferents, però a l'hora de concretar les coses, d'unir-se, estan molt ben agrupats. El segon tema que es va veure també va ser a nivell d'administració. Vull dir, allí tenen la figura del director general de pesca, és un home que fa 20 anys que està, però també aquell home és un home que les ha vist de tots els colors i per tant està molt posat dins del sector, i això, clar, ajuda molt al sector, perquè no és un càrrec que no és polític, sinó és un home que està allí pels seus fets, i per tant, doncs, jo crec que també és molt interessant això, perquè aquell home, ja et dic, com he dit, fa 20 anys que està allí, i per tant les ha vist de tots els colors i coneix a tothom i sap totes les inquietuds del sector. I el tercer punt que també es va veure bastant clar va ser el tema de l'empresa d'ASCII, que aquí podríem tindre el que tenim aquí baix, però clar, aquella gent ja començant pel nivell de finançament, que aquí el tema de l'IRTE pues, està financiat al 100% i allí només està el 35% per part del govern, però tant l'altre 65% ells se l'han de buscar, se l'han de currar, i això a nivell de fer coses, a nivell de fer estudis de cara al sector, pues això crec que és també és molt important. Vull dir, jo crec que jo ressaltaria aquests tres punts de diferència de nosaltres amb ells. O sigui, ells estan a nivell de sector, l'empresa Estatski, que és la que fa els estudis, i l'administració estan molt, molt, molt ben compenetrats.
Mira, deixa'm saludar a una persona que segur que vas conèixer. Miren Garmendia, secretària general de la Federació de Cofradies de Pescadores de Guipúzcoa i presidenta de OPEGI, que és l'Organització de Productores de Bajura de Guipúzcoa. Miren, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Ahora estábamos hablando con Miquel Brull, que es el presidente de la cofradía de la Mella de Mar, y nos destacaba tres aspectos. Que vais todos a una, que el director general lleva 20 años en el cargo y que por tanto las ha visto de todos los colores y está, bueno, pues bregado en muchas batallas, y bueno, lo de Azti, ¿no? Que bueno, es más dinámica de lo que podría ser el IRTA en Cataluña. Como tres puntos fuertes de vuestro asociacionismo, ¿no? De vuestra realidad pesquera. ¿Coincides? Es decir, ¿eso es lo que os hace fuertes, miren?
Bueno, yo creo que el diálogo entre los propios pescadores es básico, ¿no? Nosotros peleamos mucho, vamos todos a una, pero nos cuesta muchísimo, llegar a acuerdos, y para eso hay que hacer muchas reuniones y hay que estar juntos mucho tiempo, Entonces, eso ha sido, no es algo, nada, es un trabajo de muchos años. Es ver el bien común, donde todos ganamos, ganar, y es un poquito el espíritu con el que trabajamos. Uh-huh. Es verdad que con el director de pesca actualmente es gente que sale del sector, que conoce muy bien el sector, y siempre con el gobierno vasco hemos tenido una buena sintonía. Hay mucho diálogo también, mucha cercanía, eso es muy importante. Y luego, por supuesto, el trabajo que tenemos directo con los científicos de ACTI, pues es algo, pues es un apoyo importante, ¿eh? Es un trabajo y una relación que tenemos de hace muchos años, donde nosotros, lógicamente, también contribuimos mucho. El conocimiento que tienen los científicos de ASCII también se nutre de toda la información que nuestro sector le ofrece, y yo creo que ese triángulo, ¿no?, pues permite que las cosas, bueno, que haya resultados, ¿no?, en todos los trabajos que vamos desarrollando, ¿eh? Pero siempre con mucho trabajo, con mucha pelea, con mucho diálogo y no tirar la toalla en ningún momento. Con el espíritu de ganar todos.
Déjame pararme en dos aspectos. El primero, el director general, 20 años en el cargo.
No está 20 años en el cargo, 8 años. Lo que pasa es que viene del sector, del director de
claro.
pesca en este momento. Es una persona que viene del sector y que conoce muy bien al sector. Pero lógicamente el interés de la flota que él representa es más amplio que la flota nuestra. Tiene otras flotas también a las que atender y que a veces pueden chocar con intereses nuestros, pero bueno, hay bastante respeto, diálogo sobre todo y mucha comunicación, hace falta comunicación.
Claro, eso es fundamental, es decir, que el director, que quien gobierna desde la administración la pesca, conozca el sector, es básico, parece lógico. Pero yo no sé en vuestro caso, pero en Cataluña hemos tenido de todo, ¿no? Y en este sentido, cuando hay una persona que toca de lo que le toca dirigir, pues se agradece y se nota, la verdad.
Sí, sí, efectivamente. A ver, nosotros aquí, afortunadamente, llevo ya muchos años en el sector y siempre con el gobierno vasco hemos tenido una buena relación. Hemos tenido directores que controlaban más el mundo de la pesca que otros. Algunos han tenido que aprender lo que es la pesca, pero bueno, siempre desde la cercanía y desde la comunicación, pues al final, se llega a entendimientos. Y yo creo que eso sí que se ha dado en todos estos años, independientemente de quién ha estado en la dirección de pesca.
Y cuando me decías lo de la unión entre pescadores, entre gente del gremio, decías, bueno, es duro, pero llevamos muchos años y al final ir trabajando nos da sus resultados. ¿Cuántos años? Es decir, entiendo que es un trabajo de fondista, ¿no? Pero ¿cuánto fondo tenemos que tener? ¿O habéis tenido vosotros hasta llegar a esta unión?
Nosotros hemos tenido años muy duros donde había una gran división entre pescadores con distinta visión de las cosas, pero cuando nos hemos sentado a reflexionar hemos visto que realmente lo que nos separaba no era cierto, o sea, no había tanta distancia entre las posiciones. De unos y de otros, Entonces nosotros hicimos hace ya, pues yo me atrevo a decir, 10 años, 15 años, iniciamos distintas reuniones de reflexión para ver distintos temas que eran controvertidos entre nosotros, entre distintos puertos que veían los temas distintos de distinta manera. Cuando nos sentamos a la mesa, pero pescador a pescador, vimos que esas diferencias no eran tan grandes. Y el interés de todos iba en la misma dirección. Entonces hicimos este ejercicio y eso nos ha servido para, a partir de ahí, bueno, pues avanzar mucho, ¿no?, en lo que es la gestión de las cuotas, de las pesquerías, y bueno, hemos tenido que hacer ese ejercicio, ¿no?, de sentarnos juntos, de debatir esos temas que eran conflictivos. También nos hemos apoyado en gente de fuera que nos ha ayudado a, bueno, a sentarnos, a escucharnos, porque muchas veces sí se hacen muchas reuniones, claro, que desarrollen. Cada uno lleva su discurso y no escucha al otro, ¿eh? Entonces es muy importante también cómo se hacen esas reuniones y la escucha y la comunicación, que tiene que ser en doble dirección, y luego te das cuenta que las diferencias no son tan grandes y los intereses muchas veces son los mismos, por parte de unos y de otros. Entonces, bueno, pues ese ejercicio lo hicimos, la verdad que yo creo que es lo que nos sirvió de punta de lanza para avanzar en todos los proyectos que tenemos.
Miquel, vosaltres heu començat a treballar tot això?
Sí, bueno, estem en l'administració. Ara és el dia 13 d'abril, tenim una reunió a Barcelona per un altre tema, però bueno, ja estem parlant en l'administració pel tema de començar o intentar començar a formar les organitzacions de productors, i a partir d'aquí, pues, bueno, ja sentar-nos i començar a anar tots una miqueta junts de la mà i tots pel mateix camí. I jo crec que és fonamental de cara al sector, perquè el que no podem fer és estar com estem ara, vull dir, ara és que ara sembla un exèrcit de Pancho Villa, cadascú dispara perquè te vol, i això no crec que mos porti a cap banda.
Miren, te agradezco mucho que nos hayas atendido, buen viaje, veo que, oigo que estás en ruta, por tanto no te mareo más.
Vale, muchas gracias a vosotros.
A ti, un abrazo, hasta luego. I per cert, això de l'Organització de Productors Pesquers, com ho porteu, Miquel?
Sí, pues bueno, és el que t'he dit, ara suposo, ara vam fer, ara qüestió de un mes i mig vam tindre una reunió a Barcelona, vam quedar que cadascú parlaria dins de la seva província i que jo crec que d'aquí poc ja mos cridaran de Barcelona, o sigui de la Direcció General de Pesca, per a intentar ja començar a caminar, cadascú pues, a posar els seus problemes damunt de la taula, i jo crec que és intentar començar a parlar i a fer coses, perquè, o sigui, ja et dic, tal com estem ara, el que està clar és que això no mos porta a cap banda, l'únic que porta és la desaparició a poc del sector, i això el que hem d'intentar evitar-ho de totes les maneres possibles.
De fet, l'intercanvi d'experiències sempre és una bona eina, no?
Sí, sí, evidentment, més com vas a puestos que i més com vas a puestos que estan, com t'he dit abans, que la gent estan superben organitzats. Sí que és veritat que el que dia esta dona té raó, que això els ho ha costat molt i moltes pelees, però jo crec que ells de les pelees sempre han tret algo, de les pelees, pues, entre cometes, no, també. I nosaltres no en traiem res. Jo crec que també aquí també hi ha una diferència. I això pues, s'ha d'acabar d'una manera o altra i ho hem d'intentar reconduir com sigui. Evidentment, cada un, cada poble, cada província té la seva manera de pescar, manera de pensar, però hem vist que això no mos, com t'he dit abans, no mos porta a cap banda. L'únic que mos ha portat és que cada vegada hi ha menys barques, per tant, pues, algo estem fent entre tots que no ho fem bé. Per tant, hem d'intentar a dependre de la gent, que segons mos van explicar allà dalt, pues, van tindre també serios problemes, i al final pues, van poder reconduir la situació. Si ells ho van fer, jo crec que nosaltres també ho podem fer-ho.
Jo crec que sí, home. El que passa és que venim de molt enrere, però jo crec que ens estem corrent per posar-nos al dia. Deixa'm, segur que coneixes la persona que presentaré ara, perquè de fet nosaltres hem anat a aprendre allà i hi ha gent que ve a compartir experiències amb nosaltres. És el cas de no l'encerclament, sinó l'arrossegament. Cristina Cantal.
Sí, perquè un grup de pescadors del grup d'acció local, rural i pesquer d'Eivissa i Formentera van visitar diverses confraries del litoral gironí el passat mes de novembre del 2018 i el GALP Costa Brava els va acollir per compartir informació, experiències i idees. A la Costa Brava hi ha diversos plans de cogestió i també, per exemple, a Palamós hi trobem el Museu de la Pesca amb l'Espai del Peix, dos referents en l'àmbit pesquer. Recentment s'ha conegut que el GALP d'Eivissa i Formentera posarà en pràctica algunes idees extretes d'aquesta visita del novembre. En parlem amb la gerent del GALP Costa Brava, Anna Masdeu.
Anna Masdeu, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Et coneixes amb el Miquel Brull?
Sí, li he conegut la veu, sí. Hola, Miquel.
Hola, hola.
Mira, després em expliques el que fa referència més a això del... Bueno, tot el d'Eivissa i Formentera, però estàs d'acord amb el que deia una mica amb Miquel, que de vegades ens costa posar-nos d'acord al món dels pescadors, Anna?
La veritat és que hi té molta, molta més experiència que jo i sí, realment ens està costant una mica posar-nos d'acord.
una mica, sí.
Però jo crec que, i això sí que ho volia dir-li a Miquel, jo crec que venim de molt enrere, no? Que venim de molt avall i que estem intentant posar-nos al nivell d'altres jocs que tenen més experiència, però i ho estem fent ràpid, eh? Però encara ens queda una mica. Jo crec que en aquest sentit no hem de desistir, no? Hem de seguir treballant amb el col·lectiu, perquè a més el col·lectiu s'ho mereix, i seguir avançant, Miquel, no? Jo ho interpreto d'aquesta manera.
Sí, no, ja està clar, per això vam fer el viatge i per això pues, estem pràcticament diàriament en contacte amb l'administració i per això estem intentant fer coses per anar tots junts, perquè el que està clar és una cosa, que si nosaltres anem per una banda, el món científic va per una altra i l'administració va per una altra, aquí no arribem a cap banda ningú, que és el que veiem, és que són les paraules que diuen que hi ha dones, és que és el que vam veure nosaltres allà dalt. Allà dalt són tres: món científic, administració i els pescadors, però tots van junts de la mà, i uns ha de prendre dels altres, i els altres ha de prendre dels altres. Vull dir que aquí no hi ha ningú que sigui més viu ni més savi que un altre. Els pescadors tenen una experiència d'anar a pescar, l'administració ha de legislar i el món científic ha de dir el que ha, i ja està. I a partir d'aquí, quan tots ens posarem d'acord i m'enfiarem, que això també és molt important, m'enfiarem d'uns i dels altres, que no estirem pensant si ells ens volen afaitar o que si els altres ens volen enganyar o que si els altres ens... Pues llavors és quan jo crec que començarem a anar bé. I jo crec que hem començat un bon peu. Jo crec que aquí a Catalunya, a nivell de la Direcció General de Pesca, s'estan fent les coses molt ben fetes.
Miquel,
però Miquel, hem de continuar perquè anem volant detrás.
Doncs escolta'm, ho anirem seguint des del Far. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Anna, m'has d'explicar, ara m'ho expliques en 3 minuts, tot el que hem compartit amb la gent de Formentera.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar globus o nedar en lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria, sentir que portem adeus i contra el mur morir-nos de riure. Ser iguals vol dir ser igual de diferents. I plou allà on ens falta l'aigua, i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Desig només que tot valgui la pena. Cantar cançons a la lluna plena, sentir la terra amb el pas descalç, riure de nou de la broma de sempre, quan no l'esperis fer-te un regal. Viure l'estiu sota l'aigua clara, ballar borratxos la nostra cançó i dir-t'ho tot amb una abraçada, si alguna cosa pot dir-t'ho tot. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Parlant amb l'Anna Masdeu, que és membre del, i portaveu del GALP de la Costa Brava. Anna, estàs per aquí encara, eh, que sí?
Sí, aquí estic.
Escolta, i què els hi veu ensenyar a aquesta gent d'Eivissa i Formentera?
Doncs els hi vam ensenyar doncs, pràcticament molts indrets de la Costa Brava, des del nord fins al sud.
I moltes experiències de pesca, o què?
Doncs sí, realment els hi vam mostrar doncs, coses bastant diverses, des de vam estar a Roses el primer dia i vam anar a veure la planta d'envasat que té la cofreria de Roses, on fan el pomet i la sopa de peix. Mm. Els hi vam ensenyar les piscines d'aquicultura de Llobarros que té la cofreria allà a la Bahia de Roses. Vam anar també a visitar la cofreria de l'Estartit, que és una cofreria molt petita, amb joves pescadors que es dediquen sobretot als arts menors. Vam fer una visita també a el que són les Illes Medes, el Parc Natural de les Illes Medes, i vam acabar la visita, crec que va ser el segon dia, a Palamós, a la cofreria de Palamós, vam veure el que és la subhasta de la cofreria, i vam estar al Museu de la Pesca i a l'Espai del Peix.
Fantàstic. Ja veuràs, ara preguntarem per una altra banda. Pep Martínez és membre i portaveu del GALP d'Eivissa i Formentera. Pep, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I què ho veu aprendre vosaltres, o què us va interessar, i què heu aplicat, què aplicareu a la vostra zona, de tot el que us van ensenyar des de la Costa Brava?
Nosaltres vam aprendre coses que, bueno, nosaltres en la nostra estratègia teníem pensades ja actuacions de transformació de producte i de gestió de l'estoc, d'espais de congelació i coses d'aquestes, però la veritat és que ens va sorprendre gratament perquè hi havia coses que no teníem per davant, com el treball, conforme s'ha treballat el tema patrimonial, o l'espai del peix, que ara agrada molt i que ja no se farà ara en seguida, però estan pegant-se voltes ja per a, en el pròxim líder, pues, segurament tenirem per fer aquestes coses, sí, sí.
És a dir, que per entendre'ns de l'intercanvi, coses que no es coneixien i que es posaran en funcionament en un futur, i d'altres que reafirmen la vostra idea i la vostra voluntat d'impulsar, no? Com per exemple, alguna d'aquestes que ens apuntaves, no?
Sí, nosaltres buscàvem més el que la gent que havíem pensat en l'estratègia quan se va definir els espais de transformació i aquestes coses que vam anar a un lloc on això ja s'havia implantat, i això se va reafirmar, però a part d'això va ser obrir-nos la ment a altres possibilitats que en principi no estem considerant.
Anna, suposo que aquesta és la... Bueno, us coneixeu, evidentment, suposo.
Sí, perfecte. Hola,
Pep i Anna. Vull dir que jo ara tiro i vaig fent i vosaltres aneu corresponent qui vulgui, eh? Però que l'intercanvi és absolutament útil, i sobretot de dues zones, perquè abans hem explicat de les Terres de l'Ebre, és a dir, de la zona de la Costa Daurada i el País Basc. Clar, són dues realitats molt diferents, són dos mars diferents, un mar i un oceà, són dues potències diferents. Però, clar, vosaltres esteu a molt poques milles els uns dels altres. Per tant, diguéssim que aquí les coses són més coincidents, no?
I tant. Bueno, de fet, estem emmarcats en el que és el mar Mediterrani de la subregió nord-occidental.
Ah, tot és el mateix. Vale.
Sí. Sí, sí. I, de fet, aquesta cooperació o aquest intercanvi d'experiències neix precisament perquè des del tant el grup d'acció local de la Costa Brava com el grup d'acció local de les Terres de l'Ebre vam fer un projecte de cooperació amb la Federació també Nacional de Cofradies per impulsar el que és la xarxa per treballar amb els grups d'acció local del Mediterrani nord-occidental. I aquí és on estan doncs, els meus col·legues d'Eivissa i Formentera.
És el primer contacte, Pep, que heu tingut amb altres cofradies a aquest nivell, em refereixo, o n'heu tingut amb d'altres?
No, és el primer. Nosaltres, el grup líder nostre, havia estat treballant en l'aspecte més rural, i teníem molta trajectòria, però aquesta és la primera volta que el sector pesquer entra a treballar d'aquesta manera, i ha sigut la primera sortida que hem fet. Tenim ja l'estratègia plantejada i sortir fora per a veure coses, per a veure com l'aplicàvem. Hi ha una altra cosa que volia comentar, per la pregunta d'abans, que a part d'aquesta manera del Mediterrani, nosaltres també veiem que nosaltres som una zona turística, nosaltres també,
sí.
Que marca molt la demanda del peix i això també mos atraïa perquè és una altra similitud que ajuda a després que siguin més aplicables les coses que veus.
Sí, com vols dir? Que els marca molt, és a dir, que els turistes d'alguna manera condicionen molt el tipus de peix que es ven?
Bueno, a Eivissa realment la demanda forta és a l'estiu.
Val.
Perquè a l'hivern són poca gent i potser sí que se consumeix peix més divers perquè la gent és més tradicional i coneix més altres espècies, però el mercat potent aquí realment és l'estiu. Realment, el primer que se volia eren espais de congelació per a guardar el peix o les captures quan és el moment d'agafar-les, guardar-les per a l'estiu, perquè si no estàs que mal vendre perquè no n'hi ha apenes demanda.
Quin peix, per cert? És a dir, quines espècies són aquestes que són susceptibles de ser congelades o que són susceptibles de tenir un interès de cara a gent que ve d'altres països?
Bueno, les que són susceptibles de ser congelades el calamar, la sèpia. Mm-hmm. Han de ser espècies que tinguin cert valor, perquè, per exemple, n'hi ha una altra que sigui el jarret, aquesta diuen que no val la pena perquè no té prou de preu com per a que compensa el congelar-lo, però sèpia i calamar, sobretot calamar, s'han consumit moltíssim i aquí realment l'època de captura ve un poc abans de la temporada. Ahí sí que estan molt interessats en poder fer aquesta gestió d'aquesta captura. Mm.
Igual que aquí, Anna, és a dir, podria ser una situació semblant a la que podem tenir aquí?
Bueno, nosaltres no estem tan condicionats pel Clar. Fet que no som una illa. Mm. Nosaltres el peix realment el venem tot l'any, però sí que és veritat que la demanda de consum de peix a nosaltres en època d'estiu doncs hi ha un punt, hi ha un augment bastant considerable. Sí, precisament el que ens passa a nosaltres és que hem d'importar peix de fora per poder abastir a la població, no? Clar. Però bàsicament jo penso que de l'intercanvi que es va treure, a banda de que vam tocar també tots els plans de cogestió que estem iniciant aquí a Catalunya amb la Direcció General de Pesca, el que els va impactar sobretot és la part més de, com ell deia, de patrimonialització. Què vol dir? Que nosaltres estem utilitzant el turisme per poder fer per conscienciar la població, per augmentar el consum del peix, per crear activitats turístiques o experiències turístiques al voltant del peix, i per això crec que els va agradar molt l'espai del peix i el Museu de la Pesca en aquest sentit. Mm.
Que és buscar aquesta segona activitat o aquesta tercera activitat, no? Més enllà del que seria la pesca i la comercialització, la transformació, aquesta tercera activitat que representaria una mica el tema turístic i d'altra banda, la divulgació, perquè més enllà de, quan diem turístic, sembla que sigui, bueno, per portar quatre guiris a fer voltes, no es tracta d'això, es tracta de generar interès pel sector i per tant, d'alguna manera, començar a fer voltar cercle, no?
Exacte. De fet, l'espai del peix no només té un objectiu d'oferir activitats al turisme, al contrari, o sigui, ells fan activitats durant tot l'any i realment el que volen és conscienciar fins i tot a la comunitat local, vull dir, a la gent que viu al propi poble, a la pròpia Costa Brava, que moltes vegades no li sabem donar prou del que és el peix com a aliment de proximitat, i això és una de les coses amb les que s'ha de treballar des de l'Espai del Peix. Porten molts anys fent activitats dirigides a diferents tipus de públics per poder conscienciar a la gent, no?
Pep, aquí a l'hora de comercialitzar peix fem el 80-20, és a dir, 80 que l'hem de portar de fora i que passa pel mercat per Mercabarna i tal, i el 20 que és el que passa per cofradies, per llotges. Vosaltres com ho teniu, això?
No sé les xifres, però segurament seran més, encara vindrà més de fora.
Més encara, més del 80?
Sí, jo crec que sí. Aquí en estiu hi ha molta demanda i el sector nostre és molt petit. De fet, hi ha embarques alacantines que venen a pescar tradicionalment i que en estiu solen desembarcar, no solen dur a la península, sinó que solen desembarcar aquí perquè la flota nostra és molt petita. D'altres, el que més ens va agradar va ser, perquè quan se parla del turisme, clar, diversificar cap al sector turístic, quan aquí ja estem especialitzats en el sector turístic, el que es vol és mantenir el sector pesquer i que se valoritzi el seu producte a través del... O sigui, que els turistes o que la demanda d'estiu que contribuïsca a generar rendes dins del sector, no que el sector se'n vagi a fer activitats turístiques.
Clar. T'entenc. És a dir, a l'inrevés, és a dir... No?
El reforçar, o sigui, el sector turístic és com una eina més per a generar rendes als pescadors i que no se'n tinguin canals del sector.
Clar. Sí.
No tindria massa sentit en el nostre territori tan especialitzat ja en el sector turístic i que vols mantindre un sector pesquer mínim, l'incentivar-los a que se n'anin al sector turístic.
Clar.
Sí, nosaltres igual.
És a dir, que aprofitar, no? No pas forçar la màquina, sinó aprofitar el que tenim per generar interès. Una cosa més, Pep, hi ha certes diferències culturals en el consum de peix, és a dir, pel que sembla, vosaltres a les illes teniu l'hàbit de consumir algunes espècies que a Catalunya, pel que sigui, no se li dona valor o no se li dona aquest valor gastronòmic. Ho veu notar, això, també, o no?
Jo, la veritat, que jo no soc ningú especialista en tema de pesqueria. Jo soc el grup líder, i sí, els pescadors sí que me comentaven que n'hi havia alguna. Per exemple, crec que el jarret no és algo que ahí se pesque. Sí. I després n'hi ha al revés, n'hi ha coses allà que es pesquen que aquí no s'aprecien o no se busquen. Sí, hi ha algunes coses d'aquí.
Ho dic perquè aquesta també, Anna, és una bona pedra de toc, no? És aprendre que hi ha peixos que sí que es valoren i aquí no, i que, per tant, començar a generar també l'interès aquí, no?
Sí. De fet, es van parlar d'aquestes espècies, precisament. Sí que vam coincidir, per exemple, amb espècies com el que és el calamar, la sípia, la llagosta, que són espècies que es pesquen a mars menors, i aquí va haver-hi, doncs, molt d'intercanvi en el que són els pescadors, tant de roses, de llançada, de l'Estartit, com de Palamós, amb els pescadors que van venir d'Eivissa i Formentera. I aquí van trobar... va ser una estona molt divertida, perquè van estar intercanviant de com pescaven cadascú, quines eines feien servir, i va ser un intercanvi molt, molt fructuós. No? Doncs mira, jo pesco d'aquesta manera, faig servir la xarxa d'aquesta manera. Bueno, es van crear una sèrie de sinergies bastant especials. Bueno, cadascú té la seva manera de fer.
I suposo que ja veu parlar, no?, de la Unió Europea, l'arrossegament, la Mediterrània i tot el que, bueno, tot el que se'ns ve a sobre, si finalment el 14, no?, m'han dit, no el 4, sinó finalment el 14 d'abril això es porta a votació.
Sí, de fet, els pescadors que van venir pràcticament tots eren dels menors. Crec, si no recordo malament, Pep, corregeix-me, crec que només hi havia un armador d'arrossegament, no?, d'Eivissa.
Sí, pràcticament tots eren dels menors.
Sí, vam tocar més aviat aquest tema, més les taules de cogestió i de les diferents arts de pesca i modalitats, que no del tema d'arrossegament ho vam tocar bastant poc.
Deixa'm, has dit de cogestió, això sembla que estem començant a impulsar una molt bona eina, no? Jo em recordo quan fa 2012, que és la primera vegada que vaig començar a sentir a parlar de la cogestió, amb el cas del Sonso, una experiència molt concreta, però sembla que s'està generant molt d'interès amb acords a les que som capaços d'arribar, a Eivissa, Formentera, però també a altres llocs de l'Estat s'han interessat per aquest tipus de relació. No?
Sí, inclús a tot el Mediterrani, també.
Sí,
es va presentar farà cosa de 6 o 7 mesos, ho va presentar la Direcció General de Pesca en el marc, ara no recordo quin marc va ser, però li van donar fins i tot un premi d'impuls a aquest tipus de gestió. S'està treballant des de l'administració, de la mà de la Federació Nacional Catalana de Cofreries i de totes les cofreries, d'implementar aquesta tipologia de governança local per acabar tenint una cogestió de recurs pesquer.
Correcte. Us interessa a vosaltres això, Pep, o no? La cogestió?
Molt. Sí? M'interessa molt. Sí, és una cosa que en la que creiem molt, perquè a més el líder treballa des de baix cap amunt. Entonces, que siguin els mateixos pescadors els que entren a regular les seves pesqueries, pues nosaltres en l'estratègia tenim una part que va per ahí, no tan institucionalitzada com en Catalunya, perquè és algo que se queda més en l'àmbit local, però la idea és aquesta, que els mateixos pescadors es responsabilitzen de la gestió de les seves pesqueries.
També teniu Direcció General de Pesca o algun organisme paral·lel o no? O en el cas del govern balear es gestiona d'una altra forma?
Sí, també les estructures administratives són molt semblants. Aquí el que passa és que als Cerilles, la Direcció General, clar, Mallorca és el 80% tant de població com de l'economia. És complicat que tinguin en compte les particularitats d'un 10%. I en aquest sentit, bueno, ens tenen en compte, si nosaltres fem la feina i la donem mastegada, i entonces dic, bueno, pues si no es trasta al carrer, pues també ho agafen i no hi ha problema.
Per tant, doble complicació, en el cas d'Eivissa i Formentera, és a dir, pel fet les complicacions vostres de la vostra zona, més el fet d'haver de competir o lluitar o convèncer els de Mallorca, que són majoritaris, no? Això encara ho complica tot molt més.
En general, no només de la pesca, és en general. Sí.
Doncs veurem. Anna, no volia deixar passar, això de les cofradies, de l'arrossegament, ho pararem, això, tu creus, o no? Jo vaig parlar amb en Marzó de tant en tant i està molt...
Ells són els que en saben més, la veritat.
Ui, doncs en Marzó no està
molt
optimista.
Jo espero que sí. esperem que sí, però el sector està bastant pessimista en aquest sentit.
No ens podem revolucionar? No, eh?
Això sempre.
Saps? Fem objecció de consciència pesquera i no... Sí. Sí. Bueno, total, a veure, el govern espanyol ja s'ha acostumat a pagar multes, no? Som el país que més paga, sí. Doncs ja no vindrà d'una.
Sí, el govern espanyol sí, però la Generalitat no.
Ah, vale, d'acord, ja ho pillo. Bueno, doncs no portarem a l'antena idees de bombero, en tot cas que cadascú tingui les seves. Sí, escolta, us tornareu heu quedat per tornar-vos a veure o no, Pep?
Doncs...
Sí, ara m'ho hem de tornar a la visita.
Hombre!
Sí, sí, ho estem parlant. Sí,
hi ha data d'això o no?
Doncs el més probable és que a l'octubre, però encara ho estem negociant, perquè ara ja comença aquí la temporada Setmana Santa i ja sabeu que s'allarga fins al setembre. Vull dir que la gent no està molt, molt preparada per viatjar, però bueno, ho treballarem. De totes maneres, sí que us avanço... Sí? Que de cara a l'octubre tenim previst precisament a l'Espai del Peix de fer la presentació d'un llibre de receptes dels diferents territoris que formen part d'aquesta xarxa de grups d'acció local del Mediterrani Nord-Occidental i en els quals estan, evidentment, els meus companys de... Eivissa i de Formentera. Ja us posarem...
Doncs...
Ja us assabentareu.
Ja ho esperem. Pep, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Pep Martínez.
Gràcies a l'altre.
Cuida't,
gràcies.
Fins després. Anna Masdeu, també ha estat un plaer parlar amb tu novament, també, una tarda més.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu, merci.
A reveure, molt bona tarda. Important, eh? Comunicar-se i coordinar-se. És el que s'està fent i el que segur que s'haurà de seguir fent al llarg dels propers mesos.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Vinga, va, anem a agafar la càmera i ens anem a fer fotografia. Daniel Rodríguez.
Si recordeu, la setmana passada us parlàvem sobre el balanç de blancs i aquesta setmana us volem parlar... sobre el color. Javier Soler, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè entenc que el color en la fotografia va ser com una explosió que va revolucionar el món fotogràfic i que realment ha donat totes les possibilitats, l'ha acabat d'arrodonir aquest món, el món de la fotografia, aquest art, perquè sense colors havíem d'imaginar-nos-els, havíem de suposar les coses i amb el color arriba el moment de la interpretació real de les sensacions, no?
Sí, de fet, igual que va passar amb el cine, la fotografia, quan el color entra a formar part d'este joc d'expressions entre el fotògraf, l'espectador i l'ús mecànic, no?, i químic de tot això, pues agafa naturalment tot el protagonisme i passa a ser un element de composició, un element d'expressió i, naturalment, pues, algo que a la imatge li dona rellevància i que a l'espectador pues, l'ajuda a interpretar pues, la...
Parlem dels colors, parlem de les tonalitats, parlem dels càlids, els freds, les gammes de colors que avui en dia s'entrellacen entre si soles, perquè el color al final és un element que està natural. Però tot depèn també del retoc que li fem nosaltres posterior, de que tingui més intensitat, menys intensitat, que vulgui significar alguna cosa o una altra, no?
Aquí has dit dues coses molt, molt importants. Les tonalitats de colors, la calidesa i els tons freds, o sigui, els colors càlids i els colors o tonalitats fredes, i després el fet del protagonisme del color, no? No sempre aquelles imatges que el color predomina, que el color és intens, que el color... passa a ser un element principal de la imatge, pues són imatges correctes. I amb això em refereixo al fet de saturar molt les imatges. El color forma part del missatge, però no té perquè moltes vegades ser protagonista. Naturalment, amb una posta, una sortida de sol, la intensitat dels colors càlids, barrejada inclús amb tonalitats fredes, no? Aquests contrastes de tonalitats fredes i colors càlids que moltes vegades se pots trobar sobretot a les sortides de sol, no? Quan encara aquells núvols no han agafat les textures o les tonalitats magentes o càlides que pot agafar quan l'astre rei comença a treure el cap, pues ajuden a reforçar el missatge. Sí que és veritat que moltes vegades a la postproducció, al revelat de la imatge, abusem del que és la saturació i això passa a ser un inconvenient més que un avantatge. Passa que aquí també juguen molts de factors. El calibratge del monitor, una peça molt important, tindré un monitor calibrat, i amb això pues, incorporem un element més dins de l'equip fotogràfic, que és el calibrador. O disposar d'un monitor pues, especialitzat en fotografia o en imatge o en retoc digital. Sí que és veritat que és una inversió més, un monitor, però moltes vegades val la pena, sobretot si després hem de passar al món de la impressió, que serien, clar, el món de la fotografia no només és el fotògraf amb la càmera, sinó que es lliguen molts actors.
Clar, molts conjunts de coses,
aquí
no?
Està. I bé, llavors ja entra més que la creativitat o la tècnica o el fet de que l'autor se vulgui expressar d'una manera o d'una altra, també entra el fet de que bueno, tinguéssim certs elements o poguéssim disposar de coneguts que ens ajudin o acabin de perfilar aquest treball, aquest treball nostre que posteriorment voldrem imprimir o no.
Perquè el color en si sol ja conta una història?
El color per si sol pot contar una història. De fet, ja, i a mi m'agrada molt jugar amb això, personalment. Per exemple, te'n vas a una platja amb I parlo d'això perquè és el que tenim més a mà, almenys jo, no? I fas un moviment de càmera, de manera que amb una llarga exposició mous la càmera i allò, tot allò passa a ser un batibull de colors que ajuda a expressar-te. I això ho fas quan ja has fet les postes de sol, les sortides de sol, els paisatges 20 vegades i moltes vegades busques alguna més. No per ser extremadament creatiu i dir, mira, sinó per experimentar i una mica veure què passa quan a una càmera que està plantada amb un trípode li pegues una patada amb una de les potes del trípode, no? I apareixen efectes, apareixen colors, apareixen llums, sí que es formen part de l'escena, tot això que estic nombrant, però el seu barreig, el fet de que es desdibuixi a la imatge i es converteixi tot en un batibull de textures i de colors, pues, crees una imatge nova i busques un missatge diferent que transmetre a l'espectador. Abans també nombraves el tema de les tonalitats fredes, les tonalitats calentes, cada una d'elles ens aporta sensacions diferents. Naturalment, la ment humana, amb una escena de llums càlides, de sombres llargues, de textures pronunciades, fa que trobi pues, un benestar. Els colors freds ens aporten pues, això, una sensació que potser no és la paraula correcta desagradable, però sí que és veritat que ens provoquen pues, certes alteracions que la nostra ment assimila a situacions pues, bueno, ja sabem que el fred, això ho tenim gravat al cervell, no? A una part del cervell.
Sí, però una cosa és que, és a dir, aquests colors més freds, en hivern, fins i tot poden tindre alguna sensació positiva o no? Perquè, clar, tot depèn del context de la fotografia.
Això és el que diem, no? Això és el que diem, que lligar, el que anava a dir ara, no? Que si lligues el que és el contingut de la imatge, o sigui, la part gràfica de la imatge amb la tonalitat, llavors tens un missatge o un altre. El que comentàvem de les tonalitats fredes, no? Dels blaus, que ens poden aportar sensacions com a desagradables, però a la vegada, si veiem unes tonalitats blaves amb un paisatge amb neu, no sé, ara m'invento la imatge bucòlica idílica de la cabanyeta al mig de la muntanya, tal, no sé què, però això també ens aporta un cert benestar. Cada tonalitat correspon a una escena, no? I això, quan trobem la confluència idònia entre un i l'altre, pues, llavors és quan tenim una imatge que realment val la pena.
Perquè dins d'aquests colors hi ha dos colors, que són el blanc i el negre, que aquests colors també estan presents a la fotografia, evidentment. I clar, quan juguem amb aquests dos colors, poden significar també coses diferents.
I tant, sobretot el blanc i negre...
No com a blanc i negre de fotografia, sinó a l'escena.
A l'escena, sinó una imatge en colors. Quan parlem dels blancs i negres en fotografia de color, moltes vegades ens estem referint als punts de llum i als punts d'ombra,
no?
Perquè, sobretot en el que és fotografia de paisatge. I, naturalment, passaria el mateix pues, amb un estudi fotogràfic, per exemple, que és pràcticament el contrari un de l'altre, no? O sigui, des del paisatge on la llum és incontrolable a una escena d'estudi que la llum és totalment controlable. Parlem de blancs i parlem de negres i ens referim a la llum de l'escena, no? O sigui, per exemple, no sé, ara m'estic imaginant un fondo negre amb un sol punt d'il·luminació que fa que la pell del model o de la model pues, agafi certes tonalitats clares que predominen per damunt d'este fons negre.
I si agaféssim tot l'ampli espectre de colors, perquè és infinit al final, però si l'haguéssim de sintetitzar amb alguns, quins són els colors més ideals per la fotografia? Aquells en els quals és més fàcil treballar, és més fàcil aconseguir uns resultats interessants, no sé si dir-li amb optimisme, buscant fotografia que ens sorprengui.
Jo partiria, i amb això torno a aplicar aquella frase famosa que diu que lo menos sempre és més, partiria de tonalitats bàsiques. Aquelles tonalitats, per exemple, els verds, blaus, aquelles tonalitats que podríem dir orgàniques, naturals, que ens ofereix... Pues,
natura, no?
Sí, la pròpia natura, no? Això a nivell personal, perquè pues, és una de les temàtiques que més treballo, no? Lo fet de la natura, el paisatge, la macrofotografia, la fauna... I a partir d'aquí pues, es va complicant el tema, no? Per exemple, imaginem-nos un prat verd amb un cel blau i uns núvols i una sola amapola al mig del prat verd. Són els colors bàsics, blaus, verds i un roig, no? El que correspondria al famós RGB, que és un perfil, una manera de treballar a nivell digital a l'hora d'editar imatges i tot això, no? Llavors, bueno, partiria de colors bàsics i a partir d'aquí pues les coses se van complicant, però sí que és veritat que a termes generals predomina rojos, verds, blaus i ho anem complicant com nosaltres volguéssim, però només amb pinzellades o notes de color.
Deixo per un altre dia parlar del color a les persones.
Sí, sí.
Ja no del color de pell, sí, sinó del color quan juguem també amb les persones, quan il·luminem d'una manera o d'una altra, quan retoquem d'una manera o d'una altra, què busquem? Perquè també és veritat que, bueno, cadascú tenim un color de pell, però amb maquillatge o amb altres elements es poden fer combinacions molt interessants. En fi, hem après alguna coseta sobre el color, sobre els significats del color. És molt ampli aquest món i, evidentment, bueno, com dèiem, quan es va començar doncs, a incorporar això, ja despertava una altra possibilitat i al final el color, com bé dèiem, pot explicar una història. Xavier Soler, com sempre, moltíssimes gràcies i fins a propera.
A vosaltres, bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per amor a l'art, sóc un lladre de paraules. Per amor a l'art, sóc un esclau de la inspiració. Per amor a l'art, m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art, m'he begut la joventut. I hi ha qui es passa la vida aixecant murs. I d'altres ballen el so del diner brut. Per amor a l'art, la nevera sempre es buida. Per amor a l'art, passo fred davant la llar. Per amor a l'art, sóc un yonqui d'escenaris. Per amor a l'art, busco la felicitat. I hi ha qui es passa la vida aixecant murs. I d'altres ballen tot del diner brut. I encara hi ha qui diu que perdo el temps. Encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. I encara hi ha qui diu que perdo el temps. I encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. Els alts i baixos mai t'he abandonat. La vida sempre em porta al teu costat. Per amor a l'art. Per amor a l'art. Per amor a l'art. Per amor a l'art.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No.
91.2.